diagnosticats en les darreres 24 hores. S'han registrat també 114 morts en les darreres hores. Així arribam a les 6 i 4 minuts. Actualitzem notícies al punt de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Avui és el Dia Mundial del Farmacèutic, un col·lectiu que ha reivindicat el seu paper com a agent de salut durant aquesta pandèmia. Demanen noves funcions, com poder fer tests ràpids o incorporar-se a tasques de rastreig. A Espanya tenim una farmàcia per cada 2.000 habitants, una de les ràtios més altes d'Europa. Per tant, es veu que recursos n'hi ha. Ara que tothom va per ell, que cada comunitat autònoma planteja la seva lluita contra la Covid-19, potser més es fa més necessari que mai una estratègia de salut seriosa per tot Espanya. Els virus ja veiem que no coneixen de fronteres, malgrat es limiti la mobilitat a alguns barris, carrers o edificis. Aquesta pandèmia ens dona oportunitats. Les aprofitarem? Pinta gris, de moment.
Benvinguts a Vitamina 3, el suplement de salut d'IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Love is strong as a lion, soft as the cotton you lying. Times we got hot like an iron, you and I. Our hearts had never been broken. We were so innocent, darling. We used to talk till the morning, you and I. We had that mixtape on every weekend. Had it repeating.
Començant Vitamina 3, avui el control tècnic a Lluís Fortesa i al meu costat Miquel Àngel Barrios. Bona hora.
Molt bona hora.
Amb un tema principal i llarg avui, que és la celiaquia, que és una malaltia provocada per la intolerància al gluten que se manté tota la vida. Però el celíac pot dur una bona qualitat de vida si adapta la seva dieta i viu sense gluten.
En xerrarem amb pacients i pares i mares de pacients que formen part de l'Associació de Celíacs de Balears, també amb la dietista i nutricionista Gemma Bes i amb l'actriu i presentadora Inma del Moral. A les dues les va unir el gluten i la seva experiència va donar com a resultat un llibre que es diu Vivir sin gluten. Crec que serà molt interessant per a tots els oients perquè hi ha malalts que són asimptomàtics i també pot entendre aquesta diferència que hi ha entre què és una malaltia i què és una al·lèrgia.
I existeix la predisposició genètica a la celiaquia. Quina informació ens dona el genoma?
Els estudis genètics ens poden ajudar a prevenir malalties, o demanarem així al nostre convidat d'avui, el doctor Luis Izquierdo, que és director mèdic de Veritas Intercontinental.
Amb el nostre estudiant de medicina i infermer, Antonio José Navarro, ens plantejarem si falten metges a Espanya. Tot això ens espera en el programa d'avui, així que comencem.
Tens preguntes sobre la salut? A Vitamina 3 trobaràs respostes. Escriu-nos a vitamina3@ib3radio.com o piula a @vitamina3ib3. Tenim temps per dedicar-te.
Quisiera preservar tu perfume y llevármelo puesto. Me muero por beber de tus labios. Te asusta que seamos honestos. Quisiera que llenaras estadios y rompieras el techo. Y todo llegará si no le metes prisa al tiempo y aguantas lo que aguante el cuerpo.
La celiaquia com a malaltia que afecta a petits i a grans, que no té tractament com a tal, però que permet al pacient d'una vida normal si adapta la seva dieta a viure sense gluten. Aquest és el nostre tema principal d'avui, que més volem tractar en profunditat, Miquel Àngel.
Per això hem convidat pacients i socis de l'Associació de Celíacs de Balears per entendre amb el seu testimoni què vol dir ser celíac, sobretot dins el context social, és a dir, a l'escola, compartint cuina, o fins i tot amb la família, o sortint a sopar o a dinar a un restaurant.
Així que ja us presento, oients, els nostres convidats d'avui, començant per en Xisco Font. Ell és president de l'Associació de Celíacs de Balears i és pare d'Anna Sofia, que té 11 anys i és celíaca. Benvingut a Vitamina 3, Xisco.
Hola, bones tardes.
Bones tardes. Allà també na Teresa Segovia, ella és vicepresidenta de l'associació, responsable de socis. Ella és celíaca asimptomàtica i mare d'un jove de 20 anys que va ser diagnosticat als 18 mesos. Benvinguda a Vitamina 3, Teresa.
Hola, bones tardes.
Bones tardes. En Pep Amé, ell fa, jo crec que ni un mes que l'han diagnosticat de celiaquia, perquè és asimptomàtic. Pep, benvingut a Vitamina 3.
Moltes gràcies, bones tardes.
Bones tardes. I na Micaela Montaner, que és delegada d'Eivissa de l'associació i és mare de na Micaela, que té 9 anyets i que també és celíaca. Benvinguda a Vitamina 3.
Hola, bona tarda.
Gràcies a tots. Hola, he sentit un hola, crec que de na Micaela, no?
Sí.
Molt bé. I de tots, i na Sofia, que també està asseguda de veure en Xisco, tots estem avui aquí.
Hola.
Hola, Sofia, com va?
Bé.
Molt bé, i doncs estem tots aquí avui plegats. No mos veïn ses cares, això són els rotllos de sa Covid, no mos veïn ses cares, però mos sentim bé. Així que començarem amb tots vosaltres a entendre què és això de sa celiaquia, què vol dir exactament, i intentar no confondre-ho amb al·lèrgies o intoleràncies que no arriben en el grau d'aquesta malaltia. Començam amb en Xisco, com a president de l'associació. Xisco, creus sí. que és una malaltia, la celiaquia, prou coneguda i coneguda com a malaltia, justament?
És vera, com has dit, se confon bastant amb una intolerància, no? Com amb una dificultat de fer la digestió del gluten o del hidrat de carboni. En realitat, la celiaquia és una malaltia autoimmune i se sap avui en dia que és sistèmica, que és vera que afecta de vegades a segons quines persones clarament en el aparell digestiu, però hi ha altres persones que no donen tant de símptomes d'aquest tipus i a lo millor afecta també altres òrgans. Uh-huh. I com que és una malaltia autoimmune, pues, ha de tenir un manteniment per tota la vida sense una dieta sense gluten estricta. Uh-huh.
Exacte. Xerram amb vosaltres que esteu en aquesta associació de celíacs de les Illes Balears, on na Teresa és responsable de socis. Teresa, imagina que tens més relació amb la gent que telefona, que demana. Quins són els dubtes més habituals de les persones que telefonen a l'associació o se posen en contacte amb vosaltres?
Sí, pues bueno, principalmente, claro, necesitan saber los productos que son sin gluten, lo que pueden comer, qué cuidados deben de tener en casa a la hora de preparar también la comida sin gluten, dónde comer cuando salen fuera, porque claro, ya se produce un cambio en la vida de una persona que la acaban de diagnosticar con celiaquía y a la hora de salir fuera pues también es un poquito complicado. Y bueno, más o menos, pues esto es lo que nos preguntan.
Uh-huh. I m'imagino que també hi ha, bueno, no sé si cert desconeixement, una vegada que te diuen el metge, ets celíac, no sé fins a quin punt hi ha un seguiment, o perquè la gent s'atraca a fer-vos preguntes, de què puc menjar, què he de fer, he d'anar alerta si me'n vaig a un restaurant, no hi ha informació bastament?
La verdad es que en el momento que diagnostican a una persona que es celíaca, claro, el médico la envía a la asociación, pero sí que es cierto que entre el médico y la asociación pues hay como una especie de vacío, porque en realidad nosotros no somos médicos y la gente viene con muchísimas dudas. Nosotros les aclaramos lo que pueden comer, lo que no, pero siempre tienen algunas dudas que a lo mejor son más médicas que de parte de la asociación. Entonces hay esa especie ahí de vacío que a veces es un poco complicado llenar.
Importantíssim això que diu na Teresa, només és metges també endocrins i dietistes nutricionistes titulats poden ficar mà en aquest món que és la celiaquia. Si teniu un coach, un osteòpata o un guru que, o un actor de Hollywood que vos diu que estan beníssim fora a menjar gluten o menjar-ne, intentem no fer ni cas fins que un metge mos digui que realment allò que tenim és l'enfermetat que avui tracta aquest programa, que és la celiaquia.
Perquè en el final és una intoxicació, no?, el que li produeix en el cos, que reacciona amb mal de panxa, que reacciona amb diarrees, que pot reaccionar pues, amb nàusees o vòmits, no, Teresa? O també podem xerrar de coses més serioses?
Bueno, la verdad es que no todo el mundo reacciona igual, pero sí que es cierto que al final el ingerir gluten, el celíaco, el daño que le va a provocar es el mismo, porque puede incluso llegar a tener cualquier tipo de cáncer de estómago, de colon. Entonces, a veces no es tan importante la reacción que puede hacer el gluten en el celíaco en el momento que lo toma, como el final, que las consecuencias finales que puede tener consumir gluten. Uh-huh. Hay gente que es totalmente asintomática, por ejemplo, en mi caso, yo a lo mejor puedo tomar gluten y no notarlo, no sentiría nada, pero sería como darle veneno a mi organismo, igual que una persona que sí que toma gluten, un celíaco, y bueno, en el momento se puede poner bastante mal.
Uh-huh. De fet, en Pep, benvingut a Vitamina 3, Pep.
Sí, gràcies.
Ja te passes testimoni de lo que ara deia na Teresa, no? De que quan ets asimptomàtic no te n'adones, però en el final aquest gluten o aquesta dieta en gluten t'està fent mal en el teu organisme, no? En el teu cos. En el teu cas, te varen diagnosticar el mes d'agost.
No, sí, exactament, no, sí, a principis d'agost. Uh-huh. Sí, sí, sí.
I te'n vares adonar perquè normalment te fas anàlisis de sang periòdics, no? I és aquí quan vàrem veure que hi havia alguna cosa que sortia de la mitja, no?
Exacte, sí, va ser el metge de família, que una analítica quan va veure que un valor estava més alt de lo normal, va dir, el millor, mirar-ho en detall i em va derivar a digestiu. I va ser a partir d'aquí que va començar tot el procés de fer una analítica més exhaustiva, fer una biòpsia, i això, de gastroscòpia amb biòpsia, i aquí ja va sortir el tema de que era celíac. Per si no, no ho hagués sabut, i va ser gràcies a aquest metge de família que va tenir la capacitat d'identificar que hi havia alguna cosa que no era habitual.
I tu ara tens 30 anys, no?
33, sí.
33 anys. Com se te queda la cara quan te diuen, escolta, Pep, que ets celíac, a partir d'aquí, com te canvia la vida?
Sí, bueno, primer dia que m'ho van dir, però m'ho van dir, tens un 99% de seró, que va sense analítica, aquí va ser un pot de xoc, però dins de xoc sí que tenc un familiar proper, un tio, que també ho ets celíac, con lo qual ja ho he viscut un pot dins casa, dinars familiars, o sopars, con lo qual sabia lo que era ser celíac. I bueno, per primera part, el xoc, no? Però ho prens un poc així com, uf, però després ho penses i dius, més normal que ho han identificat i sé que sóc celíac i m'ho puc deixar d'intoxicar. Con la qual sempre, que això té un format de valor, no? Com un problema o com una solució. I des del meu punt de vista, per això, estimat més que fer-ho com una solució que pots per posar remei.
Uh-huh. I tu te trobes millor en aquestes setmanes o tu dius, bueno, estic igual?
Encara, no sé, però bé, crec que estic millor.
El manco més tranquil, segurament.
Exacte, sí, sí, sí.
Molt bé. I ara li volia passar a saludar a Micaela Montaner des d'Eivissa, ella és la delegada d'Eivissa, l'associació de celíacs de Balears, i té una filla de 9 anys, que és la Micaela, que ja m'ho saludava, a qui li varen diagnosticar celiaquia en els 2 anys i mig. Micaela, en el teu cas, igual que li deien en Pep, com ho acceptes, no? Com acceptes que la teva filla en 2 anys i mig de diguin, mira, és que és celíaca, d'una dieta estricta, com vos adaptau a tot això?
Bé, al principi... Hola a tots. Al principi, clar, estàs completament desorientat, no saps on dirigir-te i penses que va ser un greu problema i a poc a poc vas fent-te a la idea, vas tenint més informació i, com diuen, la informació és poder i efectivament és poder perquè te n'adones de... els riscos, del que pots fer, del que no pots fer i bueno, i ho tates de traslladar a una nena de 2 anys i mig, que és complicat, però bueno,
com sabíeu aquest inici de control d'allò que pot menjar un fill tan petit quan va a una festa, quan queda dins escola, si queda alguna vegada, etc.
Com ho fem?
No, com ho fem? No, com vius aquesta por inicial que m'imagino que tots tenim?
Clar, la visc amb molta ansietat, al principi molta ansietat. De fet, nosaltres teníem que deixar-la al menjador i clar, te feia por, perquè no només per el fet de que menjara, sinó perquè els nens ja saben com són, que poden intercanviar culleres, fer tonteries d'aquest estil, i clar, teníem molta por de que li passara alguna cosa. El pitjor de tot era que ella és asimptomàtica també. Entonces, clar, no tindríem ninguna evidència de que estava consumint gluten.
Clar.
I Micaela Mossén, no? La teva filla?
Sí, està aquí.
Com,
hola.
Hola, com estàs?
Molt bé.
Escolta, què és això de no menjar gluten? Tu com ho dus, en general?
Pues bastant normal. Sí.
I a escola, tots els teus amics saben que pots menjar, que no pots menjar. Tu els hi has explicat, els professors també.
Sí, ells saben que jo no puc menjar gluten.
I tu dus el teu bocata fet específicament i després te quedes al menjador també, o no?
A vegades sí.
I allà en el menjador també saben que tu has de menjar una cosa diferent, no?
Sí.
I el mateix que li deu passar a na Sofia, no, Sofia? Benvinguda a Vitamina 3.
Sí, sí, també em passa.
Igual, no? Tots els teus amics i les teves amigues saben que pots menjar i que no pots menjar, no?
Sí, sí, totes.
I els teus profes també.
Sí, sí.
I vosaltres, per exemple, Sofia, tu en general, que ja, bueno, tu ara tens 11 anys, no?
Sí, sí.
Per tu haver de menjar sense gluten, haver de tenir aquesta dieta especial, és un problema o t'acostumes fàcilment?
No, jo la veritat és que estic molt bé. Estic molt bé.
Molt bé.
Estic acostumada.
Sí, i tu tens una germana, no?
Sí.
I què vos agrada més, es bocata amb gluten o es bocata sense gluten?
Sense gluten.
Aquestes dues, no?
Sí, la Sílvia està adoptada, però com que ella també té la predisposició genètica, de tant en tant li donam perquè li hem de donar gluten, però a casa sí, és veritat que és més còmode fer sempre coses sense gluten i la Sílvia també està bastant adaptada en el gust i en el paladar, que es diu una mica diferent.
Hi ha un tema que m'imagino i ja ha sortit que és delicat, que és el tema de la contaminació creuada. Na Teresa també fa tasques de formació en els restaurants. M'imagino que a escola també deu ser una cosa delicada, o si fas un bocadillo amb gluten i després n'has de fer un sense gluten, has de saber que t'has de rentar les mans, no, Teresa? Aquesta contaminació creuada és molt delicada. Restaurants, bars, escoles són conscients de lo que significa?
La verdad es que sí, que es un tema muy delicado, el tema de la contaminación cruzada, y en muchos establecimientos no son conscientes de lo que esto supone para el celíaco, porque es muy fácil decir, sí, tenemos comida sin gluten, pero piensan que solamente puede ser el pan, la pasta y cuidar así algo más, pero no tienen en cuenta que la contaminación cruzada es que a nosotros casi podemos decir que nos mata, ¿no? Porque es lo que es más frecuente que podemos encontrarnos cuando vamos a un sitio, si no lavan pues la zona donde van a prepararnos la comida, si antes se ha hecho algo con gluten, esa zona tiene que estar limpia con agua y jabón, porque el gluten se va con agua y jabón, no nos basta solamente con agua. Los utensilios que se van a usar también, las freidoras, los aceites, o sea, todo esto supone una contaminación cruzada bastante bastante grande, ¿no?, para el celíaco. Entonces hay gente que no tiene en cuenta todos estos detalles, ni lavarse las manos para preparar la comida. Entonces al final te están ofreciendo a lo mejor un producto sin gluten, pero a la hora de elaborarlo lo han contaminado tanto que es igual que si te comes un trozo de pan. O sea que es complicado, y sí, estamos ahí concienciando un poquito a los establecimientos. Hay algunos que lo tienen bastante controlado, la verdad, pero siempre, siempre, siempre sale algo. Y luego están los que no saben absolutamente nada de contaminación cruzada. Es muy peligroso, la verdad. Ir a comer fuera de casa si a un establecimiento que no esté asesorado es peligrosísimo para el celíaco.
Xisco, quins són els reptes i els objectius de l'associació ara mateix?
Bueno, ara mateix estem, la veritat, un poc preocupats per tota aquesta aturada de la pandèmia que hi ha, però bueno, entenem que és important que la situació millori i sabem que hi ha moltes famílies que estan passant molt malament. Però ens agradaria continuar amb les nostres coses que fem sempre, les nostres reunions. Se me sent?
Sí, perfectament.
Ah, perdona, les nostres reunions de tant en tant fem pues, trobades a hotels on tenim tot el bufet 100% sense gluten, és una cosa que agrada moltíssim als socis, celebrem el dia de celiac, que és el dia 27 de maig, fem tallers de cuina, hem inaugurat una delegació d'àcid jove, ens podeu trobar a Instagram, i moltíssims directes que tenim pensat, bueno, ara tenim una miqueta aturat per aquesta situació, però la veritat és que tenim moltíssimes de ganes, sobretot de donar a conèixer les dificultats que tenen les persones diagnosticades en celiaquia i com ha dit la Teresa, que tenim bueno, dret i ganes d'anar a menjar de fora, perquè a nostre no hi ha cap problema, però ens agrada sortir com a tothom i anar a moltíssim de llocs on poder dinar en seguretat. I amb aquesta línia nosaltres tenim una línia de treball de restauració, la Teresa també és responsable i fa una sèrie de formacions, i juntament amb FACE, que és la Federació d'Associació de Celiacs d'Espanya, emetem un segell com a de seguretat, de qualitat i seguretat, perquè les persones diagnosticades i perquè els socis també de l'associació se puguin aprofitar i puguin anar en aquests restaurants amb totalment de seguretat i saber que estan formats.
Molt bé. Que és una malaltia que se necessita que tots ho coneguem, que hi hagi difusió i que les persones diagnosticades també tinguin informació fiable i associacions com la vostra, Celíacs de Balears, la dona i l'ofereix. Així que moltes gràcies a tots per haver-nos apropat la vostra experiència des del punt de vista del pacient, na Teresa, en Xisco, en Pep, na Micaela i na Sofia, moltíssimes gràcies a tots. I gràcies. Bon cap de setmana i molta sort. Gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies.
Bon cap de setmana. Adéu.
Arsal i Bosch. Vitamina 3.
Només és lliure el que sap i més lliure el que més sap.
No proclameu la llibertat de volar. Doneu ales.
Seguiu-nos, agafeu les vostres ales i voleu amb nosaltres.
Prop de 1.000 programes i 5 temporades en antena ens avalen.
Nura, un viatge fascinant per l'ànima de la nostra societat.
Tots els dimarts i els dijous a les 10 del vespre a IB3 Ràdio amb Carles Marquès.
Els dissabtes, a les 9 del vespre, a Font de Misteris, les llegendes, els mites i les històries que envolten la nostra terra són els protagonistes.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Gemma Font. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, escoltau IB3 Ràdio al 93.7 de la FM.
Continuem a Vitamina 3 amb el tema principal d'avui, que és la celiaquia, i ho farem ara amb dues dones a qui va unir el gluten, per dir-ho de qualque manera, i que ens han regalat un llibre que se titula Vivir sin gluten, a la participació del cuiner doctor meu que el dentell en forma de recepta. Gemma Bes, benvinguda a Vitamina 3.
Gràcies.
Te sentim regular. A veure, digues... Hola, què tal?
Hola, què tal?
Ara.
Millor.
I Nima del Moral, també benvinguda, benvenida.
Hola, què tal? Com estàs?
Molt bé, estàveu les dues en línia, també, per si vos voleu saludar.
Hola, Imma.
Hola, Gemma, qué gusto oírte.
También a ti, un abrazo virtual, ya que no podemos darnos abrazos en directo.
Ya me gustaría.
Per tots els oients de Vitamina 3, Imma del Moral és actriu, presentadora i model. Ens ha fet riure des d'aquell El Informal, líder d'audiències fa molts anys, i tot i haver-se retirat de les bambellumes dels flaixos, torna a estar present en la vida de tots a través del pròleg del llibre Vivir sin gluten, de Gemma Bes.
I na Gemma, que és més que dietista i nutricionista, no, Miquel Àngel?
Efectivament, ella és diplomada en dietètica i nutrició per la Universitat de Barcelona, és postgrau en nutrició esportiva i Master of Science Nutrition per la King's College University de Londres, postgrau en nutrició i esport, també postgrau en psiconeuroimmunoendocrinologia i nutrició ortomolecular per la Universitat de Barcelona, a més d'antropometrista i sac i nutricionista de la Rafa Nadal Academy by Movistar. I insistim en el currículum perquè avui xerrem de celiaquia i no tothom pot dir que és la celiaquia.
I ja anava a dir que tot això ho has dit sense atrevar-te.
Bueno,
que té bastant de mèrit.
Això i que ens coneixem una mica, en Gemma.
Gemma, per ara m'estàs xerrant amb pacients que formen part de l'Associació Celíacs de Balears, amb dues nines d'11 i de 9 anys, amb alguns pacients asimptomàtics, i per xerrar d'això, de la celiaquia com a malaltia. Hi ha una primera pregunta, si és necessari el gluten a la nostra dieta i en el nostre desenvolupament metabòlic.
A veure, necessari no és menjar gluten, perquè evidentment tenim moltes opcions avui en dia, amb la qual no és necessari, però si el mengem, doncs aquí sí que hem de veure sempre si ens fa bé o no ens fa tan bé, però necessari no ho és.
Clar, i quina diferència hi ha entre el que seria sensibilitat al gluten, per exemple, l'al·lèrgia al gluten i la celiaquia? Perquè són termes que molts cops
es confonen,
sí. I a vegades fins i tot aquest me senta malament menjar X coses, diem de seguida que són sensibles o al·lèrgics, no?
Exacte, això és una bona pregunta, perquè al final hi ha diverses coses que s'han de tenir en compte. Una seria l'al·lèrgia al blat o al gluten, potser podem començar per l'al·lèrgia al blat, una al·lèrgia és una al·lèrgia, no? I podem veure amb unes analítiques en quant les IgE que augmenten, i aquí podem sospitar que hi ha una al·lèrgia a certs tipus de cosa. Llavors, què apareixen? Pues problemes digestius, problemes de pell, problemes asmàtics, però bueno, no sempre s'ha de vincular a una al·lèrgia al blat, sinó s'ha de veure. Després hi ha el que és la sensibilitat al gluten no celíaca, que ni és una al·lèrgia ni és una malaltia autoimmune com és la malaltia celíaca. Amb la qual aquí sempre... Pues hi ha molta gent que podria tenir aquesta sensibilitat, i el que se fa normalment és intentar evitar el gluten durant un temps per veure si millora la sintomatologia d'aquella persona. Clar. No queda afectat l'intestí, com amb la malaltia celíaca, però sí que és veritat que quan deixem de menjar aquesta proteïna, que és el gluten, pues millorem amb símptomes diferents, no?
Perdona, ¿puedes bajar un poco la música?
Parlàvem fa una estona... de la diagnosi tardana, un celíac és celíac de naixement o pot esdevenir celíac d'adult, o és que mos ho diagnostiquen a una època X de la nostra vida?
Sí, normalment es diagnostica tard, i això Naïma, bueno, puede hablar muy bien sobre esto, però sí que hi ha una predisposició genètica, com a altres malalties, i es pot fer un estudi genètic on podem veure si hi ha predisposició a la celiaquia o altres malalties. Clar. I sí que se pot previndre realment, no? Perquè per això existeix la epigenètica, és a dir, la nutrició nosaltres podem, o amb els hàbits, o amb l'estil de vida, podem retrasar o inclús fer que no apareixi aquesta malaltia.
De fet, ara que nomenaves Nima El Moral, Inma, en el prólogo del libro dices: buenas noticias, soy celíaca. Así como, así desde fuera. Buena noticia, no sé si es. ¿Por qué esa, ese alivio? ¿Por qué?
Hombre, pues más que nada por ponerle nombre a una situación que se estaba desmadrando, por así decirlo, porque llegó tarde en tener el diagnóstico un año y medio. Uh-huh. Entonces en ese año y medio pues es un declive de salud tan grande que te da por pensar muchísimas cosas. Entonces, y ninguna buena. Uh-huh. Con lo cual, si al final resultó que era celíaca, para mí fue una noticia maravillosa. Uh-huh. Porque al final no es, o sea, es una enfermedad, mientras que estás intoxicado, por así decirlo, pero una vez que el gluten desaparece de la dieta, tu cuerpo, al no tener esa agresión, vuelve a estar bien, ¿sabes? Yo no tomo medicinas, no es una uh-huh. enfermedad en sí misma, uh-huh. ¿sabes? Una vez que estás desintoxicado, por así decirlo, pues es vida normal lo que haces. Y al fin y al cabo era la mejor de las respuestas a todos mis males.
Uh-huh. Y esa
para mí fue una alegría, la verdad.
Claro, ponerle nombre, claro. Uh-huh. ¿Y esa intoxicación que te provocaba?
Pues malestar digestivo fatal, o sea, de que ninguna comida me sentaba bien, y luego pues lo que te digo, el prolongarse tanto en el tiempo, pues uh-huh. Muchísima debilidad, perdí muchísimo peso, y mucha debilidad, era, y lo que te digo, la incertidumbre de saber que, de no saber lo que me pasaba, era uh-huh. muy malo, la verdad,
sí,
que
sí,
lo pasé
imagino.
Fatal.
Sí, sí.
También te digo que es que hoy en día, dices celiaquía y casi todo el mundo sabe lo que es.
Ya.
Pero a mí me pasó en un momento que la verdad es que no se sabía tanto. Entonces tampoco era lo primero que miraban. Y tardamos bastante, lo que te digo, un año y medio. Que
claro,
es un montón.
Porque ahora dices un año y medio, acabamos de hablar con un paciente diagnosticado en agosto, pero bueno, a raíz de un análisis que lo enviaron directamente al digestivo. O sea, en este
claro.
caso, por ejemplo, fue muy rápido, y tú hablas de un año y medio de incertidumbre, claro.
Claro, no, es un año y medio de no, de que la comida, no poder sacar partido a ninguna de las comidas del día, llega un momento que ya las reservas acaban, y era una anemia que tenía impresionante y una debilidad, ¿sabes? Y lo que te digo, la incertidumbre de no saber lo que tienes, de no dar con ello, ¿sabes? Es, uh-huh. La verdad que fue fatal. Pero bueno, lo que te digo, al final la noticia fue buenísima.
Claro.
Yo estaba encantada.
Claro.
Y si solamente tenía que dejar de comer gluten, ya ves tú lo que me costó. Pues llevármelo a los 15 días, me dijo el doctor, ¿qué tal lo llevas? Digo, yo fenomenal, vamos, no quiero volver a verlo en mi vida.
Pues le puso nombre y le puso remedio a sus dolencias con el doctor Poro, el digestólogo, y más tarde, como dice en el prólogo del libro, entre pastelitos sin gluten, conoció a Gemma Bes, de la que dice que es humilde, como si su sabiduría fuese algo cotidiano y normal.
Sí,
desde entonces,
ella lo vive con mucha normalidad.
Desde entonces, Inma El Moral puede viajar.
Ay, ya voy
ya,
a poner a llorar, ¿eh?
¿Puede viajar Inma sin nada de comida en la maleta?
Esto Miguel Ángel lo pregunta porque él va con su tupper a todos lados por si acaso.
Hombre, la verdad es que yo me apaño muy bien. Tampoco es que sea yo tan viajera como era antes, entonces la verdad que me apaño bien por eso. Pero bueno, siempre te buscas un poco, quiero decir, al final como, yo no sé, como que he simplificado tanto todo, que creo que al final el comer sin gluten es comer tan sano, o sea que todo lo bueno lo puedo comer.
Claro.
Entonces, al final es casi práctico, porque te quitas de todas las guarrerías. Todo lo que sean guarrerías lleva gluten.
Tal cual. Gemma, què passa amb aquesta moda de deixar de menjar gluten? I sobretot, què passa si durant un temps llarg de la nostra vida deixem d'ingerir gluten, fora ser celíacs?
¿En castellano o en catalán? Para que me entienda.
Pues Inma,
yo sí entiendo, ¿eh? Lo que me gustaría es poder hablarlo, pero entiendo.
Vale,
entiendo.
Como estáis más cómodas.
Pues bueno, es una moda, claro, es así de claro, es una moda. Sí que es verdad que el gluten, pues, o el trigo, diríamos que causa cierta inflamación a muchas personas, y eliminando esta proteína pues mejoran en un abanico de enfermedades, pero hay que ir con cuidado, ¿no? Porque claro, entramos dentro de la moda porque lo hace el vecino, porque lo hemos leído. Lo primero, dejarse asesorar por un buen profesional, Y luego, pues partir de unas bases, como podría ser, vamos a probar de consumir un pan de calidad, fermentado 24 horas, con harinas antiguas, que tienen menos carga de gluten, que no tienen pesticidas, que están hechas con cariño y amor, y tienes un resultado de un pan buenísimo, de muy buena calidad, y que quizás este pan ya te sienta bien por sí mismo. Entonces no hace falta ir al extremo del sin gluten, porque a veces, lo que pasa, la mayoría de las veces, compramos frutos sin gluten, pues que llevan muchas cosas añadidas, ¿no?, que tampoco son del todo saludables. Así que es un camino que si decidimos tomarlo, pues vamos a ver, vamos a analizarlo bien, ¿no?, el por qué.
Claro.
Porque sí que es verdad que cuando decidimos dejar de tomarlo durante mucho tiempo, pues se puede crear una cierta sensibilidad. Así que, bueno, hay que ponerlo todo encima de la balanza y ver si realmente merece la pena o no.
Inma, su experiencia de vida como celíaca y su participación en este Vivir sin Gluten, honestamente nos ha tocado y nos ha llenado, porque con ciertas restricciones también hemos aprendido que sí se puede comer bien, de todo, casi, y mucho. ¿Está creciendo, o ves si crece la oferta en hoteles, bares y restaurantes? ¿Estamos bien preparados para una oferta complementaria para celíacos?
Hombre, yo creo que cada vez es mejor, cada vez es más fácil. Pero bueno, siempre hay sitios que todavía les cuesta, ¿eh? Yo el otro día fui a desayunar con mi familia a una cafetería y pregunté, digo, ¿tenéis algo sin gluten? Y me dijo la camarera, no, mejor no. Y dije yo, bueno, mejor para ti, para mí no. Pero la respuesta me quedé como, vale. No, yo ya vengo con que a lo mejor me tomo solo el café, pero chica, no sé, lo mismo tenéis algo, ¿no? Y la respuesta me hizo mucha gracia. Me dijo, no, mejor no. Bueno, pues nada.
Para no liarla, a lo mejor, ¿no? Desde su punto de vista.
Para no liarla, ¿sabes? Y bueno, pues vale.
Bueno,
pero bueno, no, en general, sí, si lo dices sí, rápido, hay menús sin gluten y la gente sabe de què hablamos.
I d'aquí hi ha llibres com els que elles protagonitzen, aquest Vivir sin Gluten, i feines com les que ens ha presentat avui també l'Associació de Celíacs de Balears. A les dues, moltíssimes gràcies per vostre testimoni en Vitamina 3 i un abrazo, Inma, des de Mallorca.
Gràcies a vosaltres.
Inma, muchos besitos. Vente a Mallorca pronto.
Bueno, no me digas eso. Que me encanta. Un beso para todos. Muchas gracias.
Adéu, adéu.
No, it's true. IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Sona Margarita. Quan va començar a no venir amb un manual, jo era molt petita i ja vaig venir des del primer programa, i aquí he après el que és tenir una gran família, tant en les bones com en les dolentes, i que els cas dels vikings no duien banys.
Sona la Sara. Tinc 6 anys i fa molt poc que vinc a no venir amb un manual. I el que més m'agrada és que l'Antoni és tècnic, posi efectes d'enviol.
No venim amb manual, amb Regina Cortés. Dissabte a les 4 del capvespre a IB3 Ràdio. Transformació.
En aquesta època de la Covid ens estem acostumant a expressions com predisposició genètica o mutacions de gens. Quina importància té la genètica en la prevenció i el tractament de les malalties, també contra la Covid? I per xerrar-ne han convidat avui a Vitamina 3 el doctor Luis Izquierdo. Ell és director mèdic de Veritas Intercontinental. Benvingut a Vitamina 3, doctor. Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
El doctor Izquierdo és llicenciat en Medicina i Cirurgia, doctor en Obstetrícia i Ginecologia, Premi Extraordinari Master Science in Medical Genetics per la Glasgow University. Metge també especialista en genètica clínica, ha desenvolupat la seva activitat científica en el cribat de gestants amb risc de síndrome de Down i altres anomalies cromosòmiques, el diagnòstic prenatal, el càncer familiar o les cardiopaties hereditàries.
Ara és el director mèdic de Veritas Intercontinental, Europa, Sud-amèrica i Amèrica Central. És la primera companyia que va oferir la seqüenciació i la interpretació del genoma complet als consumidors. Doctor Izquierdo, ¿la COVID-19 está también revolucionando los estudios del genoma?
Sí, por supuesto, porque, bueno, como todos sabemos, hay pacientes en los cuales vemos que las complicaciones o la severidad de la infección es mayor y con mismos factores de riesgo. En otros es menor, y esto parece ser que es debido a una susceptibilidad individual, y esta susceptibilidad individual son variaciones en el genoma.
Uh-huh. Entonces, la explicación de por qué afecta de diferente manera el virus a una persona u a otra, a unas edades o a otras, o bueno, ¿cómo esta diferencia realmente está escrita en el genoma?
En parte sí, y hay un artículo que se ha publicado ayer o hoy, en el cual se ve que hay un 3% de personas jóvenes en los cuales el COVID va mal, les lleva hasta la UCI, que tienen una serie de variaciones en su genoma distintas a variaciones en la población general. Uh-huh. Por tanto, aunque no todos, pero sí hay una susceptibilidad, no se lucha igual contra la infección según tu genoma, y eso lo sabemos de siempre. Sabemos que hay variaciones en el gen de la hemoglobina que hace resistente a parte de la población africana contra la malaria o el paludismo, o que hay variaciones en el genoma que hacen resistente a poblaciones, por ejemplo, en Oriente Medio contra la peste, ¿no? Entonces, sabemos de otras enfermedades infecciosas en las cuales las variaciones en el genoma pueden hacerles que la enfermedad se complique más o que nos hagan resistentes. Incluso, por ejemplo, también con el SIDA. Sabemos que hay personas con variantes genéticas en un gen receptor del virus del SIDA en las células, que si tienen esa variante genética eran inmunes a la infección por el HIV. Uh-huh. Y bueno, y con el COVID pues están descubriendo también estos factores genéticos que hacen que algunas personas, en ellos la infección sea más severa.
Y al revés, imagino que también, es decir, ¿los medicamentos también nos afectan de forma diferente?
Sí, tenemos variaciones en el genoma que van a afectar a la forma en que metabolizamos los medicamentos, y que va a hacer que la dosis, o que incluso haya medicamentos en los cuales en ciertas personas no tengan efecto, dependiendo de las variaciones de su genoma.
Desde Veritas ponen al alcance de todos la realización de test genéticos. ¿En qué momento nos podemos plantear una secuenciación del genoma?
Bueno, lo que nosotros hemos querido hacer desde hace 4 años y que hacemos es ver, ofrecer a como un chequeo a las personas sanas para saber si tienen variaciones en su genoma que les hagan susceptibles a ciertas enfermedades, o que les hagan resistentes, o que tengan que evitar ciertos fármacos. Y eso lo hacemos en Veritas analizando el genoma de adultos sanos. Pues, por ejemplo, si hay un adulto que conozca que tiene en su genoma una variante que le hace estar en riesgo de tomar un medicamento, pues puede evitar ese medicamento. Uh-huh. O si tiene esa variante genética que le hace en riesgo de tener un cáncer determinado, pues poder poner los mecanismos de detección precoz adecuados para detectar ese cáncer lo antes posible, y al detectar ese cáncer lo antes posible, pues podemos curar a la persona. Hay ya varios proyectos, aunque Veritas somos pioneros en esa utilización de las variantes genómicas y lo tenemos como más establecido y tenemos más experiencia que otros grupos, pero ya hay varios grupos que utilizan y varias publicaciones en las cuales se demuestra que el conocimiento de esas variantes genéticas que nos ponen en riesgo de enfermedades realmente nos hacen pues evitar o aminorar los efectos de muchas enfermedades.
Uh-huh. ¿Y puede ser una decisión personal o es necesaria prescripción médica siempre?
Bueno, nosotros siempre necesitamos una prescripción médica o tener primero una entrevista con el paciente para exactamente que esa persona sepa lo que vamos a hacer y la utilidad de lo que vamos a hacer. Uh-huh. Porque si esa persona tiene alguna enfermedad, el enfoque de la secuenciación del genoma, lo que vamos a analizar en el genoma, es distinto a lo que vamos a hacer en una persona que está sana.
Uh-huh. Y, doctor Izquierdo, ¿qué información nos da nuestro genoma si lo ponemos en el contexto de la medicina preventiva, en esto que estamos hablando ahora?
Pues la verdad es que mucho, y hay ya diversos, como digo, hay cada vez tenemos más publicaciones que lo demuestran. Nosotros esperamos también sacar publicaciones de nuestros estudios internacionales en breve. Desde luego es muy útil porque con las actualmente para hacer un estudio genético seguimos una serie de indicaciones que nos marcan las diversas sociedades científicas en sus guías clínicas. Uh-huh. Hay un estudio, por ejemplo, que se ha realizado en Nevada sobre 30.000 personas sobre cáncer de mama hereditario, cáncer de colon hereditario y hipercolesterolemia, en el cual se ha visto que hasta el 70% de los portadores de variaciones en los genes que les hacen tener riesgo de esas enfermedades no tenían los antecedentes familiares que nos sugieren ahora mismo las guías clínicas para hacer estudio, con lo cual de ahí la importancia de hacer el estudio antes de que aparezca la enfermedad en personas sanas.
Claro, entonces entiendo que esto tiene que tener un impacto, puede llegar a tener un impacto muy alto en la salud pública, la medicina preventiva ligada a la genética.
Desde luego ese va a ser el camino, va a ser, pues todos conocemos ejemplos de personas con sobrepeso, fumadoras, que viven hasta los 90 años, y en cambio otros súper sanos que a los 50 les da un infarto haciendo footing. Pues el conocer las variantes genéticas que lleva a tener riesgo en la población, podemos segmentar aquellos grupos de población que tienen un riesgo especial para ciertas enfermedades y sobre eso es actuar. Y esa será la forma en la cual realmente podamos prevenir las enfermedades, no en la población general, sino qué enfermedades tiene cada grupo o qué enfermedades tiene cada grupo un riesgo de padecerlas. Uh-huh. Y sobre eso actuar.
Y imagino que ahora también deben estar en un momento importante de difundir el trabajo que hacen, porque todavía esto del genoma y esto de los test genéticos, de lo que estamos hablando, puede parecer bastante extraterrestre para mucha gente, para nosotros e incluso para el sector, para los médicos.
Sí, sí, por supuesto. Tenemos, pues como todas las cosas nuevas, siempre hay una resistencia de la población y, como bien decías, de los médicos, a adoptar estos nuevos paradigmas, ¿no? A este cambio de cultura en cómo nos acercamos a ejercer la medicina. Hasta ahora la medicina, hacemos una medicina, dijésemos, reactiva. Tenemos un paciente enfermo y vamos a devolver el estado de salud. Uh-huh. Y cambiar nuestra mentalidad para decir, no, no, lo que vamos es a que esas personas que están sanas, queremos que permanezcan sanas, pues realmente es un cambio muy, muy difícil en la mentalidad de toda la sociedad y de los médicos. Uh-huh. No digamos ya de nuestros gestores políticos, ¿no?
Ya, ya. Muy bien, es un sector realmente interesante. Imagino que la parte de investigación tiene que seguir al 100%, ¿no?
Sí, y la verdad es que estamos intentando, como país, digo, engancharnos a ciertos, y nos lo estamos haciendo, engancharnos a proyectos internacionales. Por ejemplo, lo que hay en Europa, tenemos un proyecto que se llama Genomic England, en el Reino Unido, el cual ya ha secuenciado 100.000 genomas, va a secuenciar 4 millones. En Estados Unidos ya hay un proyecto en marcha y se está haciendo en el cual han secuenciado ya más de 1 millón de genomas de veteranos y van a por 6 millones. Y cuantos más genomas se secuencien, más vamos a poder comparar aquellas regiones del genoma que todavía no conocemos que están relacionadas con riesgo de enfermedades. Uh-huh. Estamos pasando a lo que llamamos la era del genoma social, que es poner en común, y eso es fundamental, no olvidar, a Dios gracias hemos olvidado las patentes que se intentaron hace años sobre el material genético, para poner en común todos los descubrimientos científicos y poder comparar los genomas de millones de personas. Uh-huh. Y ahí realmente también será un avance muy importante.
Sí, y avanzar, que esa es la manera. Muy bien, entonces, doctor Izquierdo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros este ratito en Vitamina 3. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Ha arribat el moment del diari d'un estudiant de medicina, amb Antonio José Navarro.
Bienvenido a Vitamina 3, Antonio José.
Hola, buenas tardes, Arceli, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estoy con Miguel Ángel. Y teníamos una pregunta para hacerte.
Venga, decidme.
A ver, ¿faltan médicos en España?
Bueno, esa pregunta, faltan plazas para poder hacer especialidad. Yo creo que está claro que salen 16.000 médicos al año, más o menos, y que son los que se presentan al MIR, que es lo que tenemos de cifras oficiales, estimando, pero solo hay 8.000 plazas de especialista. Y sí que es verdad que es una profesión que si no tienes especialidad no la puedes ejercer. Por tanto, si se aumentaran las plazas, habría más médicos y quizás no tendría que haber una fuga de cerebros tan exagerada a otros países de la Unión Europea.
Totalmente.
Entonces, falta dinero. Falta intención.
Creo que falta planificación y también pensar que había que hacer, por ejemplo, ciertos colectivos de algunas especialidades que han limitado mucho las plazas durante toda la historia desde que se hizo la forma MIR de elegir la plaza, aumentar esas plazas. Porque es verdad que estamos viendo que dentro de poco llegará una gran jubilación y necesitamos especialistas. Incluso contando porque la gente no cuenta mucho a los médicos de familia como especialistas y son especialistas.
Antonio José Navarro, part d'estudiant de 5 de Medicina aquí a la Universitat de les Illes Balears, és infermer. Passa el mateix en el món de la infermeria? Falten recursos, falten persones?
Bueno, a ver, recursos, es obviamente, tenemos que pensar que ahora mismo, pues, en todos lados tenemos falta de recursos porque la crisis que estamos sufriendo usa muchos recursos. Uh-huh. Personas, bueno, salen muchos profesionales de enfermería al año. Quizá lo que necesitamos es que muchos profesionales, que por ejemplo en el caso de enfermería pasa mucho más, que están trabajando en otros sectores como pueden ser pues en empresas de comida rápida o en supermercados, porque no hay plazas normalmente en la sanidad pública, pues que se den unos contratos dignos y que se aumenten los ratios de enfermeros, por ejemplo, por paciente, para poder igualarnos con nuestros socios de la Unión Europea, porque tenemos de los más bajitos, la verdad.
I doncs quedem amb aquesta reflexió, aquesta estona. Gràcies per estar amb nosaltres, com sempre, Antonio José, i donar-nos el teu punt de vista.
Muchas gracias a Miquel y a ti, Araceli.
Vinga, fins la setmana que ve.
Hasta la semana que viene.
On han anat avui les vitamines? Amb Miquel Àngel Barrios.
If you ever find yourself stuck in the... Acabem de parlar ara mateix fa uns segons amb el doctor Izquierdo sobre genètica, medicina preventiva, però avui les vitamines s'han pegat una panxada de farines de grans amb gluten per parlar de celiaquia o de malaltia celíaca. Hem parlat amb l'Associació de Celíacs de les Illes Balears, així com amb alguns diagnosticats. La malaltia celíaca no és una intolerància entesa, com l'entenem socialment, allò que dèiem quan alguna cosa no mos cau bé quan l'hem menjat, no? La celiaquia és una malaltia autoimmune que no es pot curar i malgrat els efectes són diferents en cada persona que la patim, les conseqüències de la ingesta de gluten són perilloses per a la salut dels malalts. I una cosa important, la celiaquia no entén de graus ni de diferents nivells de sensibilitat. O ets o no ets celíac. També hem passat per les mans de la nutricionista Gemma Bes, qui ens ha fet 7 cèntims del seu punt de vista mèdic i hem pogut repassar una mica la informació del seu vivir sin gluten. I avui també hem tingut, després de moltíssims anys fora d'aparèixer els mitjans de comunicació, l'oportunitat d'aprendre de l'experiència viscuda per la presentadora Imma del Moral, a qui poder posar nom a la malaltia celíaca va significar deixar de patir i començar a viure per descobrir, fora por, com ens caurà un aliment que es pot menjar bo i, a més, se pot menjar bé si acertàvem a ingerir els aliments i no productes. Gràcies des d'aquí per triar IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, per rompre aquest silenci de tants anys i apropar-nos la seva experiència. I a tots els que ens escoltau cada divendres a través d'IB3 a la carta, també ho podeu fer. Recordeu que només metges, endocrins i nutricionistes titulats poden diagnosticar i indicar-nos fora risc per la nostra salut que hem de posar o que hem de llevar. Gluten inclòs dins la nostra dieta. Els amics, els coachs, els artistes de Hollywood no són les persones adients per indicar que fem la nostra salut a través de l'alimentació. El sacrifici que fan, que fem els celíacs, les restriccions, la gola, la lectura d'etiquetatge, anar a llocs on cuidaran que no hi hagi contaminació creuada, tot això fan que optar per dietes restrictives fora estar malalts sigui del tot incomprensible. Bons aliments i fins la propera setmana.